Són les 5. Bona tarda, us parla Ignasi Miranda. Ara mateix us parlem de la visita del Papa Francesc que ha fet avui al Parlament Europeu a Estrasburg. Francesc ha adreçat un missatge d'esperança davant el present i el futur d'una Europa que, de la qual ha expressat el desig que sigui més àmplia i que estigui més unida en els valors fonamentals. En un llarg discurs de més de mitja hora davant el Parlament Europeu a Estrasburg, el pontífex ha defensat la dignitat i la sacralitat de la persona des de l'obertura a la transcendència i la fidelitat a les arrels cristianes del continent.
És giunta l'hora di costruire insieme l'Europa che ruota non intorno all'economia, ma intorno alla sacralità della persona umana, dei valori inalienabili. L'Europa che abbraccia con coraggio il suo passato e guarda con fiducia il futuro per vivere pienamente e con speranza il suo presente.
Francesc ha demanat polítiques que no prioritzin l'economia i que tinguin present el drama de la immigració desesperada. En aquesta línia, el Sant Pare ha assegurat que des d'una identitat cultural pròpia, Europa podrà ser una unió més acollidora. Després de la visita al Parlament d'Estrasburg, el pontífex ha parlat davant el Consell d'Europa, on ha exigit que la pau sigui sincera i duradora, apel·lant a una crida del beat Pau VI després de crear-se les primeres institucions comunitàries. I recordem que el govern català en bloc es corresponsabilitza amb el president Artur Mas en l'organització del 9-N i en cas que prosperi la querella de la Fiscalia, tots els consellers demanaran de declarar davant de la justícia. També recordem que el govern espanyol qualifica de mesura populista la decisió del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de donar suport a la modificació de l'article de la Constitució que obliga les administracions a l'estabilitat pressupostària. I precisament sobre aquesta qüestió hem sabut avui que Catalunya va registrar al setembre un dèficit de 3.070 milions, que equival a un 1,53% del producte interior brut, segons ha fet públic el Ministeri d'Hisenda. És la quarta autonomia amb més dèficit al darrere d'Extremadura, Múrcia i Navarra. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Tortosa, 90.1.
Falten dos dies per la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Recorda que el comprovant imprès del teu pagament serà la teva entrada a l'esdeveniment. No vadis o et quedaràs sense taula. Fes la teva reserva a lanit@radioestel.cat i al 93 409 27 70. Aquest any, amb l'actuació del tenor Roger Padullés. El dijous 27 de novembre, torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine!
De l'11 al 18 de desembre, el Club Més Amics et proposa el viatge de la teva vida. Peregrinació a Terra Santa. T'ho perdràs? Informa't en el 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
L'atenció a la infància, salut.
Oferir serveis de suport per a l'infant que han viscut situacions de violència familiar i o de gènere.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya. Avui és dimarts, dia 25 de novembre de l'any 2014. Estem aquí, a Ràdio Estel, i naturalment estem amb tu. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. I com sempre, també, bona tarda, Natàlia.
Ens poden seguir a Facebook, a la pàgina del programa Estem amb tu, buscant i fent m'agradar a la pàgina Estem amb tu. Us informarem de totes les nostres notícies. També ens podeu seguir a Twitter, a la nostra pàgina Estem amb tu, ràdio. I per escoltar els nostres programes els poden trobar a internet a la pàgina web radioestel.cat, buscant el nostre programa Estem amb tu. I si no, sempre ens poden trucar al telèfon 93 409 27 71. 93 409 27 71 o també escriure'ns un mail a estemamtu@radioestel.cat.
I atenció, senyores i senyors, perquè avui és dimarts, com deies, el dia de l'entrevista, i el nostre convidat és l'actor Carlos Canut. Per tant, podran vostès participar, preguntar amb Carles, recordar coses que tindran moltes del gran actor i de la gran persona. I ja saben vostès que per cada trucada participaran vostès al sorteig d'un pernil jabugo de Maestros Jamoneros. Recordin els telèfons 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Però abans, senyores i senyors, com sempre i com tots els dimarts, arriba aquí, Estem amb tu, el Pere Espinosa. Pere, bona tarda.
Bona tarda, Toni. Gràcies, moltes gràcies. Escolta, això que dius del pernil és veritat o no?
No, no és veritat.
O sigui, el Maestros Jamoneros...
Maestros Jamoneros, clar. Serà el dia 19, abans del dia del sorteig de la loteria i tot. Aquí es tocarà, doncs, un pernil a algú dels nostres oients i que durant tots aquests dies es truqui per telèfon. Et sembla bona idea?
Em sembla genial. Que les ens hem mirat, puguem dir, marxem d'aquí, truquem, es fem passar per una altra persona i...
Per cert, Carles, benvingut, eh?
Moltes gràcies, ben trobat.
Escolta aquest espai del Pere, perquè és impressionant, eh? Quan vulguis, Pere, endavant.
Si busques jerseis, trobaràs León Punt, marca de jerseis d'home d'alta qualitat amb 34 anys d'història. Amb disseny actual, adaptant els seus models a tot tipus de públic i actualitzant a cada campanya tots els seus dissenys. León Punt, qualitat i disseny per sobre de tot. www.leonpunt.com www.leonpunt.com
Bien. Frankie and Johnny were lovers. Oh, Lordy, how they could.
No diríeu mai que és el senyor que està cantant.
Olvídenla. Les voy a cantar una canción, una vieja canción de ambiente navideño. Y ustedes van a cantar conmigo, ¿de acuerdo? Solo tienen que decir amen.
Amen.
Nicht amen, amen.
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 Bien.
Doncs el Amen és el Sidney Poitier, que mireu com canta. Tot un actor, però deixeu-me que expliqui la història, perquè sempre busquem anècdotes de la història, que és curiosa, perquè és, en aquest cas ha canviat la història d'aquest senyor, si no és per culpa de demanar un préstec en aquell moment al president dels Estats Units, que era el senyor Roosevelt. Us explico la història com comença, perquè depèn si hagués passat una cosa o l'altra, ell segurament hagués desaparegut d'Estats Units i no hagués guanyat mai un Oscar. El dia que Sidney Poitier li va demanar un préstec al president dels Estats Units per tornar a casa. Així comença la història. El 1963, Sidney Poitier va aconseguir el seu primer actor afroamericà a guanyar l'Oscar al millor actor per la seva interpretació a Lliris de la Vall. Però els començaments no van ser fàcils. De fet, el món de l'actor ja ens el coneixem, no, Carles? Que aquí s'ha de patir molt per arribar a qualsevol cosa.
I per continuar.
Exacte. Arribar és difícil, però mantenir-se encara més. Doncs molt bé. Encara que ell sempre s'ha considerat de les Bahamas, va néixer a Miami, perquè, com diu ell, un no neix on vol, sinó on de la mare tria. A partir d'aquí, el que li va servir per adquirir la nacionalitat nord-americana. En el 1927, quan els seus pares es trobaven a Miami, naixia el Sidney, un nen setmesó. Els seus pares van decidir quedar-se a Miami perquè el seu nadó prematur rebés l'atenció adequada. Als 3 mesos, i amb el petit ja recuperat, va tornar a Cat Island, Bahamas. Als 10 anys, a la recerca d'una vida millor, es va traslladar a Nassau, la capital. Al gener de 1943, amb 15 anys d'edat, Sidney Poitier va deixar la seva pobra família d'agricultors a Nassau i va tornar als Estats Units, terra d'oportunitats, buscant un futur per a ell i la seva família. Com molts actors, doncs, va haver de passar per les de Caín. Dormir al carrer, treballar, fregant plats, fins i tot mentir per allistar-se a l'exèrcit, perquè es veu que tenies una paga a l'exèrcit i un mentro, i això va fer en 17 anys. I veient que allà no tenia futur, va decidir tornar a les Bahamas, però tampoc tenia els diners suficients, i aquí comença la nostra història, per pagar el passatge. Així que sense cap complexa va decidir enviar-li una carta al president Roosevelt. I la carta deia així: el meu nom és Sidney Poitier. I estic aquí, als Estats Units, a la ciutat de Nova York, i jo sóc de les Bahamas. M'agradaria tornar a les Bahamas, però no tinc els diners suficients. M'agradaria demanar-li un préstec de $100. Jo li tornaré quan arribi a les Bahamas, explicava ell. Trobo a faltar la meva mare, el meu pare, estranyo els meus germans i les meves germanes, i trobo a faltar la meva casa del Carib. Em sembla que no he aconseguit acostumar-me als Estats Units, ni al fred, ni al clima, i això li demana un ciutadà americà. Estimat president, sisplau, faci'm el favor de deixar-me $100. Això posava la carta. Jo li tornaré i li estaré eternament agraït al seu compatriota, Sidney Poitier. Aquesta és la carta que ell va enviar.
Si jo ho féssim ara amb el Rajoy, la resposta és clara.
Home,
no.
O diria, només en vols 100? No en vols més? Bueno, la qüestió és aquesta. I llavors, ell, clar, aquí és una miqueta l'anècdota, diu, mentre esperava resposta i els diners per tornar a casa, en aquell moment ell és quan coneix l'American Negro Theater, o sigui, la AN, un grup de teatre de Harlem que donava una oportunitat als actors principiants, on aviat va començar ell a despuntar i on es va començar, doncs, a veure que seria un gran actor. Lògicament, el president mai li va enviar la pasta, ni els calés, ni res. Faria com el Rajoy ara, però amb una excusa diferent. El que no sabem mai és que si hagués rebut aquests diners, ens haguéssim perdut un gran actor perquè hagués marxat a les Bahamas, no hagués tornat als Estats Units i segurament mai hagués guanyat aquest Òscar. Una petita anècdota, diferent a les que hem explicat fins ara, però jo crec que és interessant. La setmana que ve, si em permeteu, parlarem d'una pel·lícula molt recent. Parlarem de la pel·lícula de Lincoln. Perquè encara que no us ho semblem, o no ens ho puguem pensar, gràcies a aquesta pel·lícula i a aquesta pel·lícula de Spielberg, encara hi havia estats als Estats Units que no tenien abolit per una petita tonteria, diguéssim, de normes i de papers, l'esclavitud. Gràcies a aquesta pel·lícula,
jo vaig doblar amb un d'aquests personatges.
M'ho dius de veritat?
Sí, el majordom d'Abraham Lincoln.
Déu-n'hi-do. Pues, escolta, sí, sí. Peliculós, eh? Peliculón. Sí, sí. Com és el món? Perdona'm, puc fer una pregunta?
No, pots fer les que vulguis. T'estic escoltant.
És molt complicat el món del doblatge quan et trobes amb unes pel·lícules així tan intenses?
És complicat aprendre-ho. És francament difícil. Ara, que quan hi va haver aquesta explosió del doblatge a finals dels 80 i tal, van recórrer als actors de teatre i tal i tot això, i ens va costar aprendre, perquè normalment eren locutors com tu, que tens una veu brutal per fer doblatge.
Moltes gràcies.
N'has adonat. I ens va costar. I ara, quan ja hem après, pràcticament ha desaparegut. Sí.
Doncs, Toni, moltes gràcies per tot, que ara és un plaer conèixer't.
Igualment.
I que vagi molt bé. Jo la setmana que ve m'emplaço a tornar i ara me'n vaig a veure si puc trucar i enganyar-vos per el del jamón.
Bueno, ja veus que cada dimarts quan vens els personatges que tenim aquí al programa. Doncs molt bé, si volen vostès participar del sorteig del pernil de Maestros Jamoneros, ja poden començar a trucar 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i li podran preguntar el que vostès desitgin al nostre convidat d'avui a l'entrevista, en Carles Canut. Pere, estimat.
Moltíssimes gràcies.
T'apunto per l'Inés, mira, et donaré un número i tot.
Ara igual truca una senyora que es diu Maria.
No, l'Inés, no... digue-li que et doni un número,
vale.
Perquè ho has fet tan bé, com totes les setmanes, que et mereixes un premi.
Moltíssimes gràcies.
Bueno, recordin, poden trucar ja a partir d'aquest moment. 93-409-2771 o 93-409-2772.
Si busques jerseis, trobaràs León Punt, marca de jerseis d'home d'alta qualitat amb 34 anys d'història. Amb disseny actual, adaptant els seus models a tot tipus de públic i actualitzant a cada campanya tots els seus dissenys. León Punt, qualitat i disseny per sobre de tot. www.leonpunt.com www.leonpunt.com.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Qualsevol moment és bo per disfrutar o regalar els exquisits ibèrics de Maestros Jamoneros. Ara, Maestros Jamoneros li ofereix l'oportunitat de tastar el millor pernil aquestes festes, amb el lot número 12, amb 16 safates de 100 grams del millor pernil ibèric de gra, llescat i envasat al buit, presentat en una caixa de regal per tan sols 190 euros, tot inclòs. Truca'ns al 92 33 90 705, 92 33 90 705, o visita'ns a www.maestrosjamoneros.com. Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com. Estem amb tu.
A les 5 de la tarda, 17 minuts, un 23 de setembre de fa alguns anys, a Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, va néixer Carles Canut. Pues una altra vegada, Carles, benvingut a Estem amb tu, a Ràdio Estel.
Moltes gràcies, ben trobat.
Ben trobat i, a més, em trobes molt feliç perquè estic orgullós de ser amic teu des de fa molts anys.
Sí.
Ja ens han trobat a la tele, ens han trobat moltes vegades a la ràdio, però estic molt content que estiguis aquí. Serà l'entrevista de la setmana, recordarem moltes coses, la teva infantesa, la teva joventut, i naturalment també el moment actual, el present d'en Carles Canut. Però aquí hem estat parlant, oi, presentat com Gerri de la Sal. Quins records tens de Gerri de la Sal, que seran molts?
Records i present, perquè quan no estic fent teatre, els caps de setmana els passo a Gerri, jo passo tot l'estiu a Gerri, ara per Setmana Santa hi anirem, també, o sigui, ara el Nadal també. Vull dir, jo tinc mitja vida aquí, bueno, més de mitja, perquè, clar, la feina ocupa molt, i la resta a Gerri de la Sal, els amics, una filla viu allà, un germà viu allà, vull dir, és casa meva.
Els que van a Gerri, o puguin anar a Gerri, què trobaran?
Trobaran pau, sobretot pau, un clima extraordinari, un riu meravellós, un monestir del segle XI preciós per veure i molt, molt bon menjar.
Uh-huh. A tu t'agrada menjar?
Molt. No, a mi també. Molt, 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 molt.
Quin és el teu plat favorit dintre de les possibilitats que té la nostra tradicional cuina catalana?
El meu plat favorit és el més senzill, que són dos ous ferrats amb patates fregides i una rosta. Això és el meu plat favorit. Ara, si busquem una mica més, llavors m'agrada molt la carn de poltre, que allà al Pallars, al Rialp, concretament, en crien especialment per ser menjats. M'agrada molt la carn de bou, m'agrada molt la carn de tocino. Com pots veure, la carn és, després dels ous ferrats, el que més m'agrada.
Bé, quedant-se un minutet amb els ous ferrats, que et sembla això dels ous barrejats, ara que està tan de moda?
Bé, si estan ben fets, per què no? El que passa és que el que és assombrós és que certs plats surtin ara com si fossin un gran invent, quan la padrina ja ens el feia abans de que nasqués el Sursum Corda, saps? Sí.
Parlant de Xerri, quin va ser el teu primer mestre, el professor que vas tindre?
Vaig tenir amb un gran mestre, un navarrès, que es va casar amb una dona de Xerri, la Conxita de Cal Josepàs. Nosaltres ens coneixem pels noms de les cases on hem nascut. Jo sóc lo gran de Cal Tatet, això és impepinable. Un mestre que es deia Joaquim Verástegui, que no ha mort fa massa, fa un parell o tres d'anys, que no només sabia el que explicava, sinó que sabia com explicar-ho i que et feia sentir important mentre tu estaves aprenent el que ell et deia.
Aprenent el que ell et deia, però eres un bon aprenent-ho.
Home, jo crec que sí.
A l'escola ja, no sé, demostraves la teva futura immediata personalitat de fer riure la gent, d'actor... Bueno, no, quan diem fer riure, no es pot dir quan parlo amb tu mai, Carles, perquè tu ets un actor tot terreny i ho has demostrat, eh?
Sí, sí, sí. No he fet massa teatre còmic. Alguna vegada amb el Joan Pera, amb qui m'ho passo extraordinàriament bé, perquè som amics ja de l'Institut del Teatre. No, allí, escolta'm, jo era un bon estudiant, díscol, gamberro, rebel, però bon estudiant, en el sentit d'aprendre el que s'havia d'aprendre. I mai a la vida havia pensat en secto, tenia el cap en altres llocs.
Aquest dematí, quan t'has despertat, en què pensaves? O què és el que, no sé, has notat a primera hora del dematí, el primer moment, el primer minut, el primer segon, en què has pensat?
El primer, posar-me la gota als ulls, perquè em van operar de cataractes la setmana passada i encara m'estic posant gotes a l'ull. I després, agafar les coses i anar-me'n a la fundació, perquè tenia feina, a treballar. La feina, en mi, és una imbricació total. Jo tinc la meva feina i, per mi, és, després de la família, el més important.
Carles, com veus el món nostre de cada dia, aquest món que està tan embolicat de coses estranyes?
Molt malament, molt malament. Seria un irresponsable si digués que el veig bé. Crec que si no hi ha una revolució total en el món, anem al desastre total. La riquesa cada vegada és més desigual, els desequilibris entre rics i pobres són pitjors, cada vegada hi ha més esclaus, però esclaus en el sentit més pejoratiu de la paraula. Les relacions han perdut la calidesa que tenien ara fa 50 anys, quan jo era petit, i s'han convertit en pactes de por, pràcticament. Ho veig molt malament, molt malament. I si em permets, encara que estiguem en una emissora religiosa, crec que les religions estan fent molt mal, a no ser que canvien, com està canviant el papa Francesc, un home al que admiro profundament fins ara, perquè són les que estan creant la inhibició total per part de la gent per revoltar en contra dels poders establerts.
Què penses del concepte familiar de la família, de les famílies d'avui en dia?
Les famílies haurien de canviar una mica el sistema. Crec en la família, eh? Però la família com a com un ens voluntari en el que les persones viuen juntes perquè volen, no per obligació. Ara s'ha demostrat que és l'única defensa econòmica contra
contra tot el que està passant. No? Els fills viuen a casa dels pares fins que ja no tenen més remei que anar-se'n, quan abans els fills fotíem el camp de casa dels pares el més aviat possible. I és que no hi ha possibilitat per la gent jove d'independistar-se. No hi ha feina, la que ja està mal pagada, les empreses se n'aprofiten de la feina de la gent. Avui mateix he llegit que les grans empreses, les que han causat tant atur i tanta destrucció de llocs de treball, estan guanyant un 62% més i, en canvi, no ha augmentat els llocs de treball. Els únics que ho estan fent són les petites i les mitjanes empreses, és a dir, aquelles que són més humanes.
I del jovent, què opines? Genèricament parlant, eh? Ja sabem que hi ha de tot tipus.
Sí. Home, jo, el jovent, com diuen els castellans, no les arriendo la ganància. És terrible, no els hi estem deixant res. Bueno, els hi estem deixant un món que és una porqueria. Per això entenc perfectament que siguin tan descreguts, que vulguin viure la vida tan ràpidament, que arriben molts d'ells a la mort en vida sent joves. Bé, a fora dels que tenen la possibilitat, que cada vegada són menys, d'estudiar i, per tant, reben una educació amb la seguretat de que immediatament després d'acabar la carrera tindran feina, tots els altres ho han d'estar passant molt malament. Per això entenc que vulguin viure com en estan escollint la majoria.
En un país democràtic com el nostre, et puc fer aquesta pregunta. Poden ser alguns polítics culpables de tal com van les coses? A nivell d'educació, sí, sí. A nivell econòmic, ja no en parlem, i poder també és que estan en manca de preparació per arribar a aquest tipus de responsabilitats.
I no només dels polítics. Els polítics, els banquers, els empresaris, els, com t'he dit abans, les autoritats religioses, i tots aquells que hem tingut la possibilitat de ser diferents i per comoditat no ho hem triat. Hem tingut molts l'oportunitat de lluitar perquè era un món millor, i no ho hem fet, perquè la quotidianitat, la vida, les obligacions que tenim com a conseqüència de les responsabilitats que hem contregut per l'exercici lliure de la nostra vida, ens obliguen a una sèrie de coses de les quals els poderosos se n'aprofiten molt bé i ens vam convertint cada vegada més en un zero a l'esquerra.
Estem en una emissora, com tothom sap, estem a Ràdio Estel, es respecta a tothom, tenim una total llibertat d'expressió, els periodistes que treballem en aquesta casa, però el dir, no sé, donar la culpa també a les autoritats religioses,
sí.
Suposo que estaràs d'acord amb mi. Que
potser... De totes les religions, atenció.
No. Si estic, jo t'entens perfectament, però jo em refereixo que l'avió pot ser, no sé, una minoria, per sort, no? Perquè hi ha molts religiosos que donen la seva vida, diguéssim...
Sí, però aquests no són autoritats. Aquests estan a l'Àfrica, a Bucro, estan a la Índia... Estan aquests, no només els admiro, sinó que sóc amic d'ells. Jo he estat a Etiòpia, amb el padre Ángel Olarán, ajudant allí les coses que es fan. He estat a la Índia, a Anantapur, fent la pel·lícula del Vicenç Ferrer. Tots aquests, però és que aquests són alguna cosa més que capellans. Són homes bons. Són homes sants, molt més sants que els que acaben de fer a Roma, que són quatre papes i tal, i tot això. Molt més sants. I passen pràcticament desapercebuts. Aquests tenen no només el meu respecte, sinó el meu amor, sí, per dir-ho de la manera més cursi, si tu vols.
Quan parlem d'educació, parlo d'educació amb alguna de les entrevistes que n'he fet tantes a la meva vida, i gràcies a Déu la segueixo fent, sempre recordo, i que ningú es molesti, jo crec que nosaltres es van educar d'una altra manera, com s'educa avui en dia, no?
Estàs d'acord? Sí. Nosaltres vam aprendre...
La generació nostra, per
exemple. Sí, sí,
sí. I algunes més darrere.
Sí, sí, sí. Recordo, com si fos ara mateix, la magnífica utilització que es feia de la memòria. La memòria no s'ha exercitat en cap moment a l'educació actual. I, a més a més, s'ha substituït per aquestes màquines infernals en els que apretes un botó i et surt tota la informació del món. Això evita pensar. ajuda a no pensar. Perquè, per exemple, jo tinc un dubte. Davant de la tele surt una paraula o surt un país i tal, i me'n vaig a la meva biblioteca i sé on buscar les coses. Els meus nanos, sempre d'aquesta mateixa cosa, se'n van a l'ordinador o a aquestes màquines petites que no sé com es diuen, i pads o no sé com es diuen, i apreten botons i van buscant fins que per casualitat ho troben. La capacitat de discórrer, no, tot i que els, bueno, ja des de l'època de la italiana aquesta, la Mondadori, que s'ha perdut. Fins i tot en els exàmens no et pregunten dos i dos quan són, i tu contestes quatre. Et pregunten dos i dos són tres, quatre o cinc. A mi això em sembla una aberració, perquè treu una seguretat terrible en les respostes. Però, en fi, doctores tiene la iglesia.
Carles, tu igual que jo, i suposo que molts dels oients que ens escolten en aquests moments, que estan sintonitzant Radio Estel i estan escoltant Estem amb tu, doncs hem creat una família. I suposo que una gran majoria, igual que nosaltres, doncs pot seguir o deu seguir amb la seva muller, o potser no segueix amb la primera muller, però potser sí, va trobar després una parella que li anava millor o que es van trobar directament amb tot un tipus de situacions, a nivell familiar i a nivell cultura i a nivell social, i encara segueixen junts. Per tant, jo et vull preguntar com o quin és el motiu de que una família no es desfaci tal com està el món i tot el que tenim a l'entorn.
Si no es desfà per voluntat pròpia dels que la integren, perquè han sapigut acomodar l'amor a les noves maneres de ser, a les relacions, quan et fas gran, quan tens fills, etc etc, em sembla perfecte. Si no ho fan per por al que diran, per por a les conseqüències jurídiques i econòmiques que significa en aquest moment destruir una parella, etc etc, em sembla terrible perquè estan condemnats a viure en l'horror més espantós. Crec que s'hauria de donar moltes més facilitat per dissoldre les parelles i moltes més facilitats per formar-les. És a dir, amb això vull dir que bastaria la voluntat expressa davant d'un jutge, si cal, i tot això, dels dos contraients, perquè fos això absolutament suficient per formar una parella. I crec també, ho dic amb tota la sinceritat, que aquestes parelles no tenien per què estar reconegudes ni per Déu ni per cap religió.
Aviam, doncs portem quasi 50 dones mortes, diguéssim, per maltracte a la dona.
Sí.
Jo a vegades em faig aquesta pregunta i clar, la resposta que en aquests moments puc oferir als meus oients és perquè tinc informació, si no, no ho diria, no? Sempre parlem del maltracte a la dona, però hi ha molts homes que també són maltractats. I això no es parla tant.
I molt, perquè no és físic, no es veu a primera vista. Si la dona surt de casa amb un ull amoratat, dius, l'home li ha fotut un parell de bofetades. Si l'home surt de la casa destrossat perquè la dona l'ha humiliat, això no es veu, perquè, a més, l'home s'ho aguantarà i no anirà pel carrer dient, com a l'ull amoratat, estic fotut perquè la meva dona m'està produint una violència de gènere terrible. Aquest és el problema.
Bé, doncs ara anem a la publicitat. Si volen vostès participar, ja veuen com va la trajectòria. Ara de seguida entrarem també en una segona part de l'entrevista, no? Perquè en Carles és un professional que mereix, diguéssim, els minuts que queden per parlar de lo que està fent, de lo que va fer i lo que farà immediatament.
Ui,
no?
Ens faltarien hores.
Sí, suposo que sí. Però bueno, com que hi ha sempre tens coses que són importants, per tant, jo crec que aprofitarem els minuts al màxim. Si vostès volen, no sé, enviar una salutació al Carles Canut o li volen preguntar alguna cosa, recordin que tenim obertes les línies i recordin que cada trucada entrarà al sorteig d'un pernil jabugo de Maestros Jamoneros.
Vaig avisar la família.
Avisem.
Truqui, sí.
El 93-409-2771 i el 93-409-2772. Es pot perdre vostè un pernil de jabugo de Maestros Jamoneros?
Estem amb tu.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor. Arriben les dates nadalenques i encara no saps què comprar al teu fill? A Models Fair tenim una amplíssima selecció de maquetes ferroviàries. I tenim de tot. Trens, ponts, catenàries... A què estàs esperant? Truca'ns ara mateix al 663-72-69-10. 663-72-69-10. O visita'ns a www.modelsfair.cat.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Ho, ho, ho! ¡Felices fiestas! ¡Disfrutas las fiestas de las delicias navideñas del Hotel Barceló Sants! ¡Sabrosos platos preparados por nuestro chef Ramón Rivas para celebrar la Navidad en familia o entre amigos! ¡Nochebuena, Navidad, San Esteban, fin de año, Año Nuevo y Reyes! Teléfono 503-5300, 93-503-5300. Además, disfrutarás de un hotel nuevo, renovado, con un look orbital que no te puedes perder. Llámanos y te informaremos. Hotel Barceló Sants, teléfono 93-503-5300. 93-503-5300. Plaça Països Catalans sense número 1, Barcelona. BarcelonaSans.com. Ho, ho, ho.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs estem amb Carles, tenim trucades. Em sembla que és en Juli. Juli, bona tarda.
Bona tarda.
Des de on es truca, Juli?
Des d'Esplugues.
Benvingut i endavant. En Carles t'escolta. Endavant, Juli.
Vale. Volia dir, quan estàvem parlant de l'educació de la gent jove,
sí,
també estem en un moment que gasten més del que tenen. Primera, aquesta. Segona, que un dia estàs veient que no tenen economia i se'n van als bars, se'n van aquí a aprendre això, a aprendre allò, i anar gastant. I, en canvi, abans, quan tenies una pesseta, el que procuraves és tindre dues. No miraves de gastar-les així com així. Jo, és el que jo penso. I després hi ha una altra cosa, per acabar, per molestar, que amb l'educació és evident. Però també hi havia una altra cosa, per mi, que l'educació també, un mateix, es anava fixant amb els altres. És a dir, que jo em havia fixat moltes vegades que quan anaves, per exemple, al cotxe i veies una persona gran, els altres s'aixecaven i deixaven posar. Avui en dia això ja no existeix pràcticament. Aquella persona gran, si no li diu que fumi el camp, no marxa, i aquell altre fent veure que llegeix o que se sent o amb l'aparat aquest i tal, em prescindeix totalment d'aquella persona que va amb bastó.
Molt bé, Juli. En primer lloc, els oients mai molesten, eh? I ara, si li vols donar alguna salutació amb el Carles, t'està escoltant amb molta atenció, eh?
Sí, una felicitat molt gran perquè m'encanta i que per molts anys pugui fer el que està fent.
Moltes gràcies, Juli, molt amable. I només dir-te que d'això també en som culpables nosaltres, perquè a mi, el meu pare, el meu padrí i la meva mare em van ensenyar què és el que havia de fer quan tenia asseguda una persona gran o quan havia d'entrar o sortir per una porta i tal. I ara, últimament, ni els pares els hi diuen als fills el que han de fer.
No, jo... no, això que diu vostè és tota la veritat del món, perquè l'altre dia me deia, fixant, que una mare o dues estaven parlant i el criu puja per sobre el cotxe, baixant, i no li deien, això no ho facis, que això està mal fet. Sí, no, no, ell va fer el que li donava la gana.
Sí. Juli, moltes gràcies, no pengis, que prenem nota del número pel pernil, pel sorteig del pernil.
Molt bé, moltes gràcies i salut.
Adéu,
salut.
Bona tarda. Sí, aquí podem dir una cosa, no? Una vegada més, que l'educació comença a la família. Sense sí, cap sí. dubte, l'educació comença a la família. Els educadors després, professors, fan el que poden, però repeteixo, l'educació comença a la família. 93-409-2771, 93-409-2772, preguntin amb el nostre convidat d'avui. Carles, com vas començar la teva carrera artística?
Doncs per casualitat. L'època que vaig estar en el col·le, per alguna estranya raó, vaig estar en els jesuïtes de Sarrià, vaig rebre educació religiosa, doncs m'escollien a mi sempre per recitar els poemes dels dies del repartiment de premis i aquestes coses i tal. I un dels meus companys, que vam entrar a la Facultat de Dret per estudiar la carrera junts, i que era molt aficionat al teatre, es va fer director del TEU, Teatre Espanyol Universitari, com es deia abans. I quan va decidir muntar la primera obra, em va venir a buscar, diu, escolta, home, tu que sempre recitaves poemes i tal i tot això, vine, provem-ho, perquè necessito gent. Dic, ah, bé, fem-ho. Jo tot el que no fos estudiar, ja la carrera de dret em semblava bé. I mira, des de llavors, tu, no he parat, fa d'això 51 o 52 anys.
Carles, estic pensant una cosa que no pensava ni que te la faria avui. La pregunta per recordar un tema, no? Jo, quan estudiava, anava a dinar moltes vegades al CEU.
Sí, al CEU, tu diràs. Tu número 1.
Potser havies anat alguna vegada, també.
Sí, sí,
no?
Sí, també, que costava 5 o 6 pessetes, ens costava.
No, ja està 4 pessetes.
Ja està 4 pessetes, sí. I... No només això, sinó la primera vegada que me'n vaig anar a Madrid a buscar feina, em passava les setmanes menjant per 7 pessetes un plat d'arròs amb llenties i dos ous ferrats amb patates. 7 pessetes.
Veus com ens agrada menjar? Perquè estem a la meitat de l'entrevista.
Ho recordaré sempre.
I estem parlant ja de la nostra estima de gastronomia. Bé, doncs, cofundador de Gogo.
Sí, amb aquest mateix de la facultat.
I
ho va fer fora de la facultat. En l'Institut d'Estudis Nord-Americans de la Via Augusta.
Això va ser 1963-65, podria ser?
Exactament.
I què es feia? Què es feia, Gogo?
Ui, van fer tot el... Bueno, tot no. Algun del teatre que no es podia fer en els circuits comercials. Nosaltres vam estrenar Sherlock Delaney, Alfonso Sastre, Friedrich Dürrenmatt, Eugene O'Neill, Strindberg... Van fer els autors que no estaven permesos. La prova és que sempre els fèiem amb la policia a la porta. Sempre ens donaven permís. Venien el dia abans els censors per veure si només dèiem allò que ells havien permès, perquè els hi havíem de portar les obres un mes abans, tachaven la meitat de les coses, nosaltres ens les apreníem igual. El dia de l'estat general, quan veníem, fèiem l'obra sense aquells textos que estaven tachats, però el dia següent a l'estrena la fèiem completa.
En aquells anys també hi havia, sense dubte, a l'Institut del Teatre, que era primordial i necessari per poder començar a caminar dintre de la professió d'actriu o d'actor. Han canviat molt les coses ara? Ara potser ja tot és un meritoriatge, diguéssim?
Home, l'Institut del Teatre segueix funcionant i ara té un edifici extraordinari allí a Montjuïc, a la plaça, em sembla que es diu Margarida Xirgo. El que passa és que ara hi ha la televisió i abans, quan vaig començar jo, no hi era, i molts dels nanos que van a l'Institut del Teatre el que volen és ser actors de televisió i no actors de teatre. El teatre s'aprèn fent-lo. Tu pots estudiar... Mira, nosaltres anàvem al mateix curs, el Joan Pera, l'Enric Major, l'Enric Pous, pobret, que va morir, el Joan Potau, que és guionista, ell va preferir ser guionista d'això, i anàvem, al curs anterior hi anava la Sílvia Tortosa, tota una gent que, sortosament, molts hem quedat. I estàvem fent teatre constantment. Però és que, a més, fèiem dues funcions diàries de dilluns a diumenge. Són 14 funcions a la setmana. Ara se'n fan 7.
La teva entrer a televisió va ser Miramar, no? Si no
a Miramar vaig fer un parell de coses amb el José Carlos Garrido i amb la Mercè Vilaret. Sí, a Miramar. Clar. Bueno, en realitat era l'únic que existia en aquell moment. Sí.
Allí és on es vam conèixer, tu i jo.
Sí.
Bé, han passat alguns anys i, bueno, no podem oblidar, en aquesta entrevista, la teva tasca, diguéssim, televisiva, que va ser, crec, bastant gran, no? Els primers papers, les primeres sèries que vas participar, recordem-les en aquest moment?
Les tens aquí?
A televisió.
És que no hi havia sèries en aquell moment.
Era teatre. No?
Sí, eren teatre. Obres de teatre o guions escrits especialment, però per un sol dia, per dir així. Les sèries han vingut com a conseqüència de l'aparició de les televisions llatinoamericanes, fonamentalment, quan la televisió a Espanya va deixar de ser un monopoli de televisió espanyola i van començar a veure les autonòmiques, després les privades i tal, que es va establir una competència terrible pel share, pel rating i per aconseguir la publicitat, i llavors es van començar a fer aquestes coses perquè, no perquè la gent les demanés, és la televisió la que acostuma la gent a veure una sèrie de coses i després li demanen atenció, no se'ls hi pot treure ni el mèrit ni el demèrit als directius de la televisió a l'hora de crear gust, opinió, moda a qualsevol país del món.
Passem a 1999, suposo, bueno, aquells anys, no? El Cartanyà va ser un paper, diguéssim, que no oblidarem, no?
Sí. Bueno, abans, clar, quan vaig tornar als anys 83, 84, 85, 86, vaig tenir la gran sort de fer el Vostè Jutge amb el Puyal.
També ho tenia.
I de fer el Rafeques. I després, sí, després vaig fer el Cartanyà, Agència de Viatges, el Plats Bruts, amb el Joel Joan. No, i para de comptar, eh? No he fet ni una sola novel·la, telenovel·la, que hagi produït TV3.
Dintre del món del cinema, el setè art?
Molt poc. He estat sempre fent teatre i això m'ha impedit viatjar i fer pel·lícules aquí, allà, on sigui. Sortosament, sempre he estat fent teatre, que per altra part és el que m'agrada.
Quin personatge t'hauria agradat representar i mai has pogut?
Home, n'hi ha dos o tres. Un d'ells és el Max Estrella, de Divines Palabres, de Valle Inclán. Ai, de Divines Palabres, de Luces de Bohemia. Sí, vaig fer el Pedro Gaido de Divines Palabres, que em sembla un monument. També m'hagués agradat fer el Iago de l'Otelo, de Shakespeare, un dels malvats més meravellosos que s'han escrit mai. I també m'hagués agradat fer l'Auca del senyor Esteve.
En aquest moment ens estàs escoltant molt joves, eh?
Sí.
Jo sé que tot també has assabentat amics teus, no?, que venies aquí al programa i que deuen tindre o tenen en aquests moments inquietuds artístiques, no? Quines qualitats, Carles, són essencials per arribar a ser un bon actor?
Mira, el talent. Això és el primer. Si tens talent, pots començar. Si no en tens, ja pots estudiar i treballar i el que vulguis, que no hi ha manera. Després del talent, jo diria que la sort. La sort és indispensable per poder triomfar en qualsevol àmbit de la vida. L'atzar juga un paper importantíssim en la nostra vida. I després, i gairebé i sobretot, l'esforç. T'has d'estar esforçant sempre.
Anem a la publicitat, Carles, que sí, manquen pocs minuts.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93-557-1672 93-557-1672 dormirenbalnearios.com.
A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. El millor servei i el millor preu. 1.593 euros, IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O vine a veure'ns. Residència Senior de Bellvís. Com a casa.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa, se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç. Els torrons més familiars et desitgen bones festes.
Estas fiestas de Navidad visite nuestra web maestroscamareros.com. Maestros Camareros se encarga de entregar puntualmente sus regalos en la fecha y en el lugar que usted nos indique. Solo tiene que llamar al teléfono 923390705. Por ejemplo, paleta ibérica bellota entera, 120 euros. Todo incluido o un jamón ibérico de recebo por solo 179 euros. O el mejor jamón ibérico de bellota por tan solo 315 euros. Todo incluido 923390705. 923390705. Maestros Jamoneros, directamente de fábrica a su casa. Llame ahora al teléfono 923390705 o visite nuestra web maestroscamoneros.com, donde podrá encontrar más ofertas de nuestros productos ibéricos. Esta Navidad, estas fiestas, cómete los dedos con jamón ibérico.
Manquen 9 minuts per a les 6 de la tarda. El nostre convidat d'avui, l'actor Carles Canut. Carles, ha canviat moltes coses en el món de la interpretació avui en dia?
La televisió els ha canviat. Concretament, la dicció i la projecció de la veu. I el fet de que s'han obert també molts espais petits que permeten parlar amb molta més tranquil·litat, no? Abans els actors treballàvem en teatres molt grans i tots el primer que apreníem era a projectar la veu. I el més important era la dicció, que se'ns entengués. Ara treballen amb una energia brutal, però de vegades no se'ls entén massa bé. Si et refereixes només en el món de l'actor, eh?
En el món de l'actor.
Sí.
Estem molt en compte a la imatge avui en dia?
Sí. No, és que, a més, la imatge és fonamental.
Però més per les dones o pels homes?
No, igual. Això de que la imatge, una imatge són 1.000 paraules o 10.000, que deien els xinesos, és veritat. Si tu entres a l'escenari i, d'alguna manera, com a mínim aproximada, ja dones el personatge, després et serà tot més fàcil. Ara imagina't a mi mateix que entro a l'escenari i començo a recitar els versos de Hamlet. No. La gent diria, no, escolta'm, no, Hamlet és un príncep de Dinamarca, ros, tal, i tot això. I ja no cal que sigui ros, ni cal que tingui els ulls blaus, però sí ha de donar la sensació d'una persona de 20, 25 anys que pateix. I jo dono tot el contrari. O sigui que sí, la imatge és molt important.
Bé, la crisi ens ha perjudicat a tots i ens segueix perjudicant, però la crisi d'alguna manera ha perjudicat també, o ha sigut, no sé, una espècie de, diguéssim, de solució per crear o dir que el monòleg està de moda? Perquè els pressupostos d'una gran companyia i el que és un monòleg?
La crisi ha ajudat a que les coses aquestes vinguessin, com és lògic i natural. La tendència ha sigut menys actors,
escenografia única, si és possible el teatre despullat, en tot cas afegint alguns elements que es puguin retirar i tornar a posar ràpidament. La crisi ha ajudat, però de tota manera haguéssim arribat de la mateixa manera, perquè és impossible continuar fent un teatre. L'Enric Rambal, anterior a mi, molt anterior, ja feia unes escenografies on els decorats donaven toms, hi havia tormentes, hi havia de tot, amb 40 i 50 actors a l'escenari. Avui en dia això és impossible muntar-ho i pagar-ho, no sé què sigui, un teatre nacional. La iniciativa privada no pot perdre diners, com és lògic i natural. Sí, la crisi ha ajudat, però no només la crisi.
Lo millor i lo pitjor del món artístic actualment?
Lo millor del món artístic són els companys, els amics que crees allí fent teatre. Companys que, vulguis que no, van canviant. Durant, si tu estàs 6 mesos fent una obra de teatre, dona la sensació de que t'has casat amb aquells actors, actrius i tècnics que estan durant aquella obra. S'acaba i el dia següent entres a assajar amb una altra, amb altra gent. I aquells es converteixen en la teva família. Això no vol dir que perguis la relació amb els altres, però es fa molt més intermitent. En el món del teatre tens 3-4 amics de tota la vida, de sempre i tal, però els altres són companys interins del moment. Lo pitjor del teatre són els advenedissos. Entra molta gent, sortosament el teatre posa cadascú en el seu lloc, la televisió i el cinema no tant. Hi ha tots els que són frívols, narcisos, viciosos, es volen ficar en el món aquest de la faràndula perquè pensen que aquí seran feliços, ho passaran tot bé i tal, i tot això. I alguns sí, no dic que no, però la majoria, la professió aquesta del teatre està composada per gent molt seriosa, molt treballadora, molt sèria i molt disciplinada.
Com tu, sense cap dubte, perquè un dels exemples que els podria dir jo explicar d'en Carles Canut, la Fundació Romea. Sí. Està molt bé de salut, no?
Està molt bé de salut, sortosament, i que duri molts anys.
Quins projectes tens? Bueno, jo sé que ara estrenes a Palma, suposo, un dia d'aquest.
Ara estic, sí, de dimecres a dissabtes vaig a Palma, estic dirigint una obra costumista de mallorquina, que es diu Ca Nostra, de Joan Mas, amb els actors mallorquins. I l'estrenarem en el Teatre Principal de Palma, luego anirà a Manacor i alguns llocs més. I el 15 de desembre, abans, un dilluns, com sempre, presento al Romea un espectacle poètic sobre la poesia de Joan Vinyoli amb el Jordi Boixaderes, la Marta Angelat, el Mingo Ràfols, el Pep Ribas, el Miquel Pujadó, que hi esteu tots convidats, perquè les coses que fem a la Fundació són gratuïtes.
Carles, quantes vegades m'ho han comentat, no? Inclús jo ho recordo perfectament. Quan parlem del Teatre Romea, sempre recordem el Lluquet, els Pastorets, el Dimoni. Això no es pot reviure de cap manera?
Sí, jo crec que sí, però saps què passa?
Perquè els nanos d'avui en dia, perdó, Carlos, ho convendríem perfectament, perquè nosaltres gaudíem, tu te'n recordes?
Sí, sí,
aquelles
sí,
corredisses
sí,
amb el Dimoni per la platea, no? I els dos Pastorets... I...
Més d'una vegada ens ho hem plantejat fer-ho, però saps què passa? Que ara existeixen sortosament els sindicats, hi ha horaris per la gent que treballa, hauria de ser una companyia nova, tècnics nous, desfer el que s'ha fet el dissabte i ha acabat a les 11 de la nit, desfer-ho perquè el matí del diumenge pogués haver Pastorets, però immediatament s'ha de tornar a treure lo de Pastorets perquè el diumenge a la tarda hi ha funció. I clar, però econòmicament és un problema brutal.
Carles, quin orgull ser amic teu i estimar-te. Gràcies per haver vingut.
Sempre que vulguis.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Escales, desnivells. Arriba un moment en què es converteixen en veritables barreres arquitectòniques i les solucions les tenim a Pujalift. Accessibilitat, peritatge, cabides, salvescales, elevadors verticals... Nosaltres transformem allò que és difícil en senzill. Els nostres equips tècnics l'orientaran abans de començar cap obra i sense cap tipus de compromís. A més, proveirem una atenció personalitzada un cop acabada l'obra. Per la nostra empresa, el més important és la confiança del nostre client i la seva satisfacció.
Truqui ara mateix al 93-000-6427. 93-000-6427. A Pujalif treballem per la seva tranquil·litat. A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. Metge, infermers, psicòleg, fisioterapeuta, el millor servei i el millor preu. 1.593 euros IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O entra a la nostra web senior.cat. O vine a veure'ns a la residència Senior de Bellvís. Et sentiràs com a casa.
Bona, senyores i senyors, no queda més temps. Una forta abraçada, com sempre, del vostre amic Toni Guerrero. Demà, si Déu vol, a les 5 de la tarda, ens trobem aquí a Ràdio Estel perquè desitgem i volem estar amb tu. Que sigueu feliços. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra.